els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Comencem els minuts que dediquem cada dilluns o cada dimarts, si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, a la caritat, a l'ajuda als més necessitats. És la veu de Càritas amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem, com sempre, amb el nostre habitual resum de notícies. El club de vòlei de Roquetes ha transformat la seva celebració anual en una iniciativa per ajudar els més necessitats. Aquest any, la festa de final de temporada ha adquirit un nou significat. Benjamín Cuevas, president del club de vòlei de Roquetes, ha explicat que van pensar que cada participant podria portar un quilo de menjar, arròs, sucre, fideus, el que volguessin, i que la gent va respondre amb generositat i van recollir 120 quilos de menjar. Tot ha anat a Càritas per ajudar els qui ho necessiten més. El club de vòlei de Roquetes i la Càritas parroquial d'aquesta localitat, a la diòcesi de Tortosa, han demostrat que l'esport i la solidaritat poden anar agafats de la mà a partir de la creació d'un exemple inspirador per a la comunitat. El curs 2023-2024 de Joves amb Valor ha arribat al final. El programa de voluntariat jove de Càritas Diocesana de Lleida ha tancat el 5 de juny el curs a la Casa Sacerdotal en un acte emmarcat amb el lema Diàleg amb el voluntariat jove. Des de l'equip de joves expliquen que estan satisfets de la bona participació de l'alumnat i consideren que aquest acte ha estat una bona manera d'acabar el curs. Igualment agraeixen a totes les institucions la confiança en l'entitat i la seva col·laboració. L'acte de cloenda de Joves amb Valors es va iniciar amb unes paraules de benvinguda pronunciades per la secretària general de Càritas Lleida, Maria José Rosell, i el delegat de la Pastoral de Joventut de la diòcesi, Manel Mercader. Tot seguit, la tècnica de voluntàries ha explicat el valor de la situació del voluntariat jove en l'actualitat. Durant el curs han participat activament els alumnes dels col·legis Episcopal i Claver i l'Institut Josep Lladonosa, tant els testimonis dels joves que han realitzat el reforç escolar i l'acompanyament de la gent gran a través de l'ús de les noves tecnologies durant aquest curs, com les reflexions i les propostes sobre accions de voluntariat de tota l'assistència, han estat molt interessants. L'acte va ser un veritable espai d'escolta intergeneracional. També us expliquem que més d'una cinquantena de representants de les delegacions de Càritas Diocesana de Tarragona a les parròquies de l'arxidiòcesi han participat aquest 8 de juny passat en la 46a Assemblea Anual, que va tenir lloc concretament al Centre Tarraconense al Seminari. L'acte va començar amb la benvinguda del director de l'entitat, Salvador Graner, i l'explicació del desenvolupament de la jornada per part del seu secretari, Pere Lluís García. A continuació, el conciliari de Càritas Diocesana de Tarragona, Jordi Vila, va dirigir uns moments de pregària en què es van recordar els voluntaris morts el darrer any. L'arcabisbe Joan Planelles, que va presidir l'assemblea, va encoratjar i animar els voluntaris a continuar endavant malgrat les dificultats, alhora que va recordar que el servei de la caritat és un dels pilars fonamentals de l'Església i va incidir en la identitat catòlica de Càritas. També va invitar tothom a transmetre l'experiència bimil·lenària d'humanitat en cadascuna de les Càritas parroquials. I el director de Càritas Tarragona, Salvador Graner, va exposar les quatre preocupacions principals de l'entitat. Entre altres reflexions, va dir que les persones i les famílies que viuen en situació de pobresa i de vulnerabilitat són la primera preocupació de Càritas. També va parlar dels voluntaris i va explicar que s'està treballant en una reformulació dels estatuts per adaptar-los als canvis de la legislació civil, al codi canònic i a la nova realitat territorial de l'arxidiòcesi de Tarragona. Finalment, Salvador Graner va cloure la intervenció recordant la necessària col·laboració amb les administracions públiques que són les responsables d'atendre les persones en situació d'exclusió i de garantir-ne els drets socials. Parlem també de la cinquena jornada de la visita pastoral a la unitat pastoral de Calafell-Cunit, Sant Joan de Déu, que es va fer l'11 de juny. La va presidir, com és habitual, l'arcabisbe de l'arxidiòcesi, Joan Planelles, l'arxidiòcesi de Tarragona. Planelles va visitar la residència Calafell Parc, de Segur de Calafell, on va celebrar l'Eucaristia amb un bon grup de residents. Després, als locals de la parròquia de Cunit es va reunir amb els responsables de les quatre càritas parroquials d'aquesta unitat pastoral. Amb ells va conèixer les diferents realitats que tenen i els va encoratjar a continuar endavant en la tasca que desenvolupen a favor dels més necessitats. Finalment, l'arcabisbe de Tarragona va presidir la missa a la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, en què van participar més d'una trentena de persones. Al final, una feligresa de la parròquia, la Maria, va llegir una poesia dedicada a l'arcabisbe Joan en agraïment per la seva visita pastoral. Més notícies. Càritas Diocesana de Lleida vol agrair la tasca duta a terme durant aquest darrer any, aquests últims mesos, per dos voluntaris de l'entitat que finalitzen la seva tasca. D'una banda, Francesc López, responsable de comunicació, i de l'altra, Montse Abella, voluntària que ha acompanyat la secretaria col·legiada. El Francesc deixa les seves funcions de voluntari per incorporar-se a la plantilla de Càritas Lleida. Aprofitant la reunió de responsables de programes, se'ls va lliurar un distintiu per agrair la seva tasca durant aquest temps. En el marc del Dia Mundial contra l'abús i el maltractament a les persones grans, que es va viure el 15 de juny passat, Càritas Diocesana de Lleida va reconèixer públicament el paper clau de les persones grans a la ciutat, la capital del Segrià, i també a cada poble, barri o comunitat. L'entitat va expressar la seva satisfacció pel fet que cada persona gran és una peça singular de la història i que sense aquestes persones no es coneixerien ni la cultura, ni les tradicions, ni els recursos com a societat. També des de Càritas Lleida van afirmar que cada persona gran és una peça clau en el futur. Finalment, Càritas Diocesana va comentar que les persones grans són peces clau en la cohesió social, la vivència, la pertinença a la comunitat i l'obertura a la novetat, i que la societat necessita la seva saviesa. Càritas Arxiprestal de Manresa va celebrar la seva assemblea anual el 12 de juny passat. Durant l'acte van intervenir, entre d'altres, Josefina Ferrés, directora de l'entitat, i el personal tècnic contractat, i es va presentar la memòria econòmica i d'activitats de l'entitat i el pressupost per al 2024. Ferrés va afirmar que quan es parla d'accés a l'habitatge o al treball, es troben que els murs són cada cop més alts. Pel que fa a la memòria, destaca la cobertura que s'ha donat a 985 persones durant el 2023. També persones de 438 llars diferents, la majoria precàries. Entre l'acollida i l'acompanyament, Càritas Arxiprestal de Manresa ha donat suport a 415 persones en gairebé 2.000 accions d'acompanyament. També és moment de fer una valoració del curs en ple mes de juny i proposar idees de cara al proper. Així ho va fer el programa d'habitatges solidaris de Càritas Diocesana de Lleida, amb una trobada que va reunir gran part de l'equip tècnic i del voluntariat que tira endavant aquest programa. La celebració va comptar amb la projecció d'un vídeo amb les imatges més destacades de les activitats fetes durant aquest curs. A més, Càritas Diocesana de Vic ha assistit a unes jornades de treball anomenades Habitatge Social a les comarques de la Catalunya Central, Reptes i Oportunitat, organitzades per la Fundació Habitat 3, una entitat que va néixer de la mà de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu objectiu és donar resposta al problema de l'accés a l'habitatge que afecta les persones i les famílies en situació de vulnerabilitat social, ajudant les entitats i ens socials a aconseguir habitatges de lloguer social. Les jornades de treball celebrades a Manresa van comptar amb conclusions com ara que calen polítiques pressupostàries en matèria d'habitatge que tinguin una dotació suficient i a llarg termini per mobilitzar el parc buit i promocionar-ne de nou. A més, que cal suport educatiu especialitzat per acompanyar les persones en la tinença de l'habitatge. I una nova edició del curs de costura, atenció al client i emprenedoria de Càritas Diocesana de Lleida ha posat el punt final aquest juny amb la tradicional entrega de diplomes, l'exposició de les peces de roba elaborades i un esmorzar comunitari. La formació que es du a terme amb el suport del Fons Social Europeu ha comptat amb una desena de participants, tot per millorar la integració sociolaboral de persones en situació de risc d'exclusió social, potenciant les seves oportunitats laborals. Fils per a la inserció no només és teixit, ja que l'alumnat ha après nocions transversals que van més enllà de la costura i la confecció. Després de l'informatiu, de seguida el testimoni. El 25 de setembre de 2022 es va iniciar el Contrapunt, una nova secció de Càritas Catalunya per al setmanari Catalunya Cristiana, coordinada per Ferran Ortigüela, juntament amb la sotsdirectora del setmanari, la nostra companya Carme Munté. Per parlar del que ha suposat aquesta columna d'opinió, tenim amb nosaltres el mateix Ferran Ortigüela, voluntari del Departament de Comunicació i Relacions Institucionals de Càritas Catalunya des del 2020 i coordinador, com dèiem, del Contrapunt. Senyor Ortigüela, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda a vosaltres i a tots els oients.
Bé, com va néixer Contrapunt i què és, a grans trets?
Doncs, tal com dèieu, va néixer fa 2 anys, va néixer a l'estiu de fa 2 anys, i es va començar a publicar doncs, al setembre, i era un espai en el que es demanava doncs, que hi hagués una veu una mica diferent de les notícies tal com ens arribaven pels mitjans, i per això doncs, li van posar aquest nom de Contrapunt.
Mm-hmm. Molt bé, una mena de visió, podem dir que alternativa, visió ampliada també de moltes de les realitats.
Sí, alternativa, complementària.
Sí.
El primer article el va fer el president de Càritas per presentar el que era aquest espai.
Molt
bé. I des de llavors doncs, hem anat sortint, sí.
Sí, amb diferents col·laboradors. Dèiem, pot semblar intuïtiu el nom, però d'on va sorgir aquest nom i quin significat li donen vostès?
Bé, aquest nom va sortir de l'equip de comunicació de Càritas Catalunya. Vam proposar diferents noms i ens va semblar doncs, que aquest era el que millor se deia en el que preteníem en aquest espai, no? I vam estar d'acord i jo crec que és un nom correcte, no? Un nom molt, molt adequat pel tipus d'article que fem. Sí.
Mm-hmm, molt bé. El Contrapunt, i tant. Bé, quin és l'objectiu, en general, d'aquesta secció, i també tenint en compte el que són aquests gairebé 2 anys en diferents reflexions publicades?
Doncs l'objectiu era aquest, era de fer un espai d'opinió, bàsicament d'opinió, uh-huh. i que fos una mica diferent de les veus que sentim habitualment. I llavors, doncs, aquí hem anat portant gent molt diferent per tal d'aconseguir doncs, això que volíem, no? Que hi haguessin maneres de veure que fossin una mica diferents, que fessin pensar doncs, en el nostre lector i que complementessin, no? el que és entendre la nostra realitat. Sempre, bàsicament, doncs, amb temes socials i buscant sempre que tingués un vincle amb Càritas.
Certament.
Però bàsicament aquesta era la idea, sí.
Sí. I quins temes, concretament, si pot posar alguns exemples dels que s'han tractat?
Bueno, temes molts, perquè ja portem més de 30 articles, uh-huh. però bueno, hem parlat doncs, de voluntariat, de polítiques socials, dels mitjans, de territoris com Àfrica, com Llatinoamèrica... També hem parlat de la guerra de Palestina, hem parlat de disciplines com la música o la literatura, amb quins aspectes doncs, poden intervenir en la formació i en l'esperit de les persones, totes les persones. No? També hem parlat de la malaltia, hem parlat de presos, de la situació de presos a les presons i de la gent que els acompanya. Hem
Molt
parlat
bé.
Dels joves, vam parlar de Sant Ignasi quan en el seu moment.
Sí, sí.
No sé, hem parlat de moltes coses i encara ens en queden moltes per parlar.
I tant, una gran riquesa, sens dubte, la que ens ofereix aquesta secció Contrapunt a Catalunya Cristiana. Quines persones hi han intervingut? Destacaria alguns noms o alguns perfils concrets?
Moltes persones, perquè són ja, doncs ja dic, més de 30 articles. Home, personatges coneguts hem tingut el Xavier Grasset uh-huh. i, per exemple, doncs, la de Parellada, no? que feia també doncs, un article sobre el malbaratament alimentari. Però després jo crec que la riquesa doncs, ha estat amb tot, perquè doncs, ja doncs, des de periodistes, fotògrafs, gent jove, hi ha hagut algun estudiant, gent més gran... Una mica de tot.
Molt bé, sí, sí.
Religiosos. Intentem també, doncs, mantenir un equilibri, no?, de les diferents veus, no?
Sí, sí, una pluralitat i també, sí. No cal dir-ho, persones conegudes sempre ajuden a donar aquesta referència, no?, de l'opinió.
Sí.
Bé, i què creu que porta la secció Contrapunt a Catalunya Cristiana, senyor Ortigüela?
Doncs jo crec que... La veritat és que vull aprofitar per dir que Catalunya Cristiana fa molt bona feina i jo crec que la publicació és excel·lent i l'equip que hi ha, si més no, amb el que jo tracto, bàsicament amb la Carme, fan molt bona feina. Contrapunt és un article que no és massa extens, llavors el que donem és una pinzellada sobre aquests temes, doncs, que intentem que siguin d'actualitat, que són de caire social i que poden ser d'interès, doncs, per la gent i aportar, doncs, aquesta altra manera de veure les coses, no? Sí. Però és una pinzellada, perquè realment sovint són temes que són molt, molt complexes i des del contrapunt jo crec que els presentem una mica i això, però són temes que són complicats.
I tant, moltes vegades complicats i també... doncs, atractius de llegir perquè cadascú pugui formar-se també una opinió i estar, en definitiva, tots més formats i més preparats per afrontar grans temes socials de la vida. Surt cada dues setmanes, si no recordo malament, aquest article, i per tant ja una trentena de publicats. Moltes gràcies. Sí. Recomanem, obrint la revista Catalunya Cristiana, doncs, buscant les pàgines on hi ha articles d'opinió, aquest Contrapunt amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Gràcies, Ferran Ortigüela, voluntari de Càritas Catalunya, per haver-nos explicat aquesta secció Contrapunt de Catalunya Cristiana. Fins una altra.
Doncs moltes gràcies, fins una altra. A reveure.
Algunes previsions d'agenda per als propers dies, entre aquest dimarts i dijous, tant un dia com l'altre, de 5 a 7 de la tarda, en format virtual, la Federació Catalana de Voluntariat Social organitza la formació titulada El voluntariat als centres de salut, fonaments i pautes d'actuació, que transmetrà coneixements, eines i habilitats essencial perquè els participants puguin exercir de manera efectiva el voluntariat en centres de salut. Aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'església de l'Escola Santa Joaquima de Vedruna, de la carretera de Castellà 398 de Terrassa, trobada de fi de curs de Càritas Arxiprestal de Terrassa. També dijous, de 10 del matí a 11:45, en format virtual, la Federació Catalana de Voluntariat Social organitza la formació Construeix la teva marca, eines per a entitats de voluntariat social, perquè tothom aprengui estratègies clau de marca i comunicació. I Càritas Diocesana de Terrassa segueix compartint durant el mes de juny, també els propers dies, els resultats de la memòria 2023 al Vallès Oriental i a l'Occidental. Aquest divendres a les 10 del matí, trobada al despatx del carrer Topete número 23 de Terrassa per a les persones de l'Arxiprestat de Terrassa. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.